Bon dia.
Hi ha un límit de decibels? Segur que sí. Quin és aquest límit de decibels saludable pels humans?
Bueno, si parlem d'una cosa saludable, una altra cosa seria el tope, el límit, no? El detall. El tema de tolerable seria sobre uns 80, 85. A partir d'aquí ja comença la cosa a ser molt desagradable i anirà pujant fins als 130, potser 140 decibels, que és perillós tenir.
Perquè ens entenguem, uns 80-85 decibels, de quin tipus de soroll familiar o de que estiguem acostumats podríem estar parlant?
Podria ser el dinar de Nadal, amb molta gent al voltant i a sobre posant la música de fons.
Molt gràfic, molt gràfic. I a partir de 130, què seria? Els cotxes circulant pel carrer Urgell a Barcelona, per la Gran Via?
Motos d'aquestes de gran cilindrada i escape lliure, aeroports, proximitat a l'aeroport, algunes empreses que són, sobretot, planxisteria, del metall, la indústria del metall, tot això, lògicament, genera grans sorolls o un martell pneumàtic d'aquest de les obres al carrer.
I és pitjor un soroll més estrident o de més decibels, però que sigui puntual, que un que sigui més baix, però que potser sigui constant?
No, això és una miqueta com l'exposició al sol. Si jo habitualment estic mirant el sol, doncs acabo danyant les cèl·lules de la retina, això ho entenem tots. Però també sabem que si el dia d'un eclipsi miro directament sense protecció, només amb l'estoneta aquella que ha durat l'eclipsi ja he fet malbé moltes cèl·lules de la retina. Algo semblant passa amb el soroll. Quan és un soroll continuat, aquella freqüència, perquè l'orella té una característica i és que estan repartides les diferents freqüències a diferents cèl·lules de la còclea. Per tant, quan jo estic exposant un soroll permanent, està fent feina. I una explosió, bum, aquell soroll fort de gran intensitat, però curt temps de duració, també provoca lesió en aquestes cèl·lules i normalment és amb caràcter irreversible.
Que des de fa uns quants anyets ja s'han anat popularitzant aquests auriculars que tenen incorporada la cancel·lació del soroll o els AirPods. Això pot, a la llarga, acabar sent contraproduent? Perquè ens ajuden a aïllar-nos del món, però no sé si, clar, el fet de que no sigui natural aquest aïllament, fins a quin punt pot ser perjudicial?
Bueno, per definició, tot aquell aparell que genera un soroll per estalviar els altres sorolls està provocant dany igual, només que de vegades és amb altres freqüències que no les utilitzem tant i que ens distreu una miqueta. Això, lògicament, a la llarga també té un efecte. I després hi ha coses que aniran sortint amb el temps. De fet, ha sortit, no diré marques perquè crec que no es tracta d'això, però sí que auriculars dels més coneguts ja s'han tingut que treure del mercat diversos models perquè provocaven lesions, tot i que per poder-se vendre a Europa han de complir una normativa en quant a pics de soroll i la compleixen, però presenten altre tipus de problemes que acaben danyant la vida.
Andrés, ara igual et sembla marciana la pregunta que et faré, però ja que et tenim aquí, la setmana passada ens va sorgir un dubte aquí al programa amb un dels nostres col·laboradors que s'ha quedat sord d'una orella, que li han diagnosticat doncs, sordera permanent d'una de les dues oïdes, i ell em feia reflexió. Ara no sé què sóc, no sé com m'he d'anomenar a mi mateix, no sé si hi ha una paraula, si teniu algun mot tècnic per parlar d'una persona que és sorda només d'una orella.
Monaural.
Disculpa, que
es diu monaural, biaural o binaural seria quan sents per les dues orelles. Si només és per una, és monaural. I això el que ha tingut segurament és el que es diu una sordera sobtada.
Sí.
Clar, aquí poden haver-hi moltes coses. Imaginem que una cirurgia desgraciada ha tallat el nervi, clar, que perdria l'audició, però no és una sordera sobtada, encara que ha sigut de cop, però no és això, té una causa. Però aquest tipus de sorderes que passen per una hemorràgia, per un virus, per un problema metabòlic, per un tòxic, per moltes coses, es diuen sordera sobtada, que és el que ha passat amb aquest company vostre.
Doncs Andrés Clarós, hem aprofitat, mira, per fer la consulta i tot, ornitorrinolaringòleg.
No, si em perdones, otorrinolaringòleg. Deixa'm apuntar una coseta.
I tant.
Sí. Heu parlat de què passa quan parlem per telèfon. Per què cridem tant quan parlem per telèfon?
Sí.
Mira, quan parlem, sempre tenim una conducta mimètica. És a dir, si tu em parles escolta'm, has vist això? Jo et contestaré igual. Si tu em parles cridant, jo contestaré cridant. O enfadat, jo contestaré enfadat. Si poses veu dolça, jo intentaré posar-la també. Però quan estem per telèfon no veig com es ve o apuntat a l'interlocutor, però a sobre hem modificat una cosa que nosaltres augmentem el volum a voluntat, per sentir-ho millor.
I tant.
Amb la qual el volum ens arriba molt més fort i és com si aquella persona ens agredís verbalment augmentant la intensitat. I això fa que tenim aquesta manifestació, aquest pronto, de pujar la nostra veu quan parlem per telèfon.
Molt interessant aquesta reflexió que ens fas, Andreu.
Però no parles molt fort, que si no enviarem a tota l'audiència, enviarem a la consulta.
Exacte. Escolta, moltíssimes gràcies. Adéu.
De res. A vosaltres sempre que vulgueu.